Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Judit Caselles. Salvador Illa està proclamat primer secretari electe del PSC després de ser l'únic candidat a les primàries del partit. Els militants que volien optar al càrrec havien de comunicar-ho per escrit abans de dimecres i havien de recollir 150 signatures de suport. Segons un comunicat, l'autoritat electoral ha validat les signatures de suport presentades per Illa, que ha estat proclamat directament primer secretari electe, un càrrec que ha de ser ratificat al Congrés del partit, que se celebrarà al març al Palau de Congressos de Catalunya. En el marc del Congrés també es votarà una ponència marc que aposta per desplegar l'Estatut i un nou sistema de finançament. A Madrid, qui finalment ha parlat és l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, després d'una setmana en què han sortit publicades nombroses informacions que demostren que el seu govern estava darrere de l'operació Catalunya i que ell mateix n'estava al corrent. Doncs bé, Rajoy s'ha limitat a dir que ho porten clar si el PSOE i els independentistes creuen que donarà la cara a la Comissió d'Investigació del Congrés.
La constitución en el Congreso de los Diputados de tres comisiones de investigación con el objetivo de a ver si sacan algo, que ya les digo que lo tienen muy crudo, para luego acudir a los tribunales.
Rajoy no ha estat citat oficialment a la comissió, però tot fa pensar que finalment sí que hi haurà un acord polític perquè sigui citat a declarar. Encara en política, Esquerra denuncia que el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, té una obsessió amb el cas de Tsunami Democràtic i veu una persecució política per part del jutge. Això l'endemà que es fes públic que el magistrat mantenia l'acusació per terrorisme a l'expresident Carles Puigdemont i que també mantenia la petició a Suïssa perquè la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, sigui localitzada. La secretària general adjunta dels Republicans, Marta Vilalta, no li sembla lícita la lectura que fa el jutge del cas, ho ha dit a Televisió Espanyola.
Lo que vemos es que hay una obsesión, en este caso del juez García Castellón, con el fin de incriminar el independentismo, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Marta Rovira, president Puigdemont, de terroristas y de terrorismo. Y en este sentido, así lo denunciamos. Hay una obsesión política, en este caso de un juez.
García Castellón assegura també que els manifestants de l'aeroport del Prat portaven armes i rebutja la petició de la Fiscalia de traslladar el cas a un jutjat de Barcelona i rebaixar la causa a un possible delicte de desordres públics. A Barcelona, la vicepresidenta de Pimec, Mireia Campmany, ha aplaudit la taula de diàleg social que fa l'Ajuntament de Jaume Collboni amb els principals sindicats i organitzacions empresarials i atenció perquè ha avançat a Ràdio Estel que volen replicar el model a més ciutats catalanes.
Pensat de poder replicar-lo, començar per les altres capitals de província d'aquí de Catalunya. És molt important participar en aquest diàleg perquè hi ha molts temes dintre de l'Ajuntament que afecten a empreses i que afecten a treballadors. Per tant, aquest diàleg és fonamental.
La patronal ja ha pogut reunir-se amb Jordi Hereu, on li han pogut traslladar les seves principals preocupacions. Preguntada pel possible retorn d'empreses a Catalunya que va marxar durant el procés, la vicepresidenta de Pimec no vol parlar de sancions, com ha proposat Junts per Catalunya, i aposta per premiar aquelles empreses que tenien aquí la seva seu. I condemnen a 2 anys de presó a Madrid un home que es va treure el preservatiu mentre mantenia sexe amb una dona. Això tot i que aquesta li havia posat com a condició perquè tenia por de quedar-se embarassada o d'agafar malalties de transmissió sexual. Tots dos es van conèixer a través d'una aplicació de cites i van acordar aquestes normes abans d'anar al llit. Tot i això, mentre tenien sexe, ell es va treure el preservatiu. Quan la noia se'n va adonar, va entrar en pànic i es va dirigir directament a un hospital. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Carlos Sainz guanya el seu quart Dakar. Als seus 61 anys, el madrileny segueix fent història al Rally del Desert i es converteix en el campió més veterà de la història de la prova. Ha estat, sens dubte, el més regular dels participants, deixant enrere Nasser Al-Attiyah, Stefan Peter Ancel i Sebastián Loeb, que fins al final l'ha trepitjat als talons. També ha comptat amb l'ajut clau del seu equip, Audi, que no competirà l'any vinent al Dakar i que ha creat un cotxe fiable i sòlid i una estructura d'equip compromesa que es demostra en dies com el de l'etapa número 10, quan el seu company Ekström li va donar 2 rodes perquè pogués acabar l'etapa. Sainz suma 4 ral·lis, els mateixos que Ari Vatanen, i només té per sobre els 5 campionats de l'Attiyah i els 8 de Peter Ancel, que és el pilot amb més campionats de tota la història del ral·li més dur del món. I un apunt en bàsquet, ja tenim eliminatòria de quarts de final a l'Eurocup femenina. El Galatasaray serà el rival de l'Espar Girona després de perdre contra el Gorzou per 85-91. La renda de l'anada, però, fa que el conjunt turc es classifiqui per quarts de final. L'anada es disputarà el 22 de febrer en terres turques, mentre que la tornada serà el 29 de febrer a Fontejau. Recordem que les gironines van passar de ronda en eliminar amb solvència el Cadí la Seu en els 2 partits de la sèrie.
Això és tot. Més informació al web radioestel.cat i al butlletí de les 12.
Ràdio Estel. ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
L'home dels nassos? Qui és?
És un home que té tants nassos com dia estelar. Només se'l pot veure el 31 de desembre. Perquè viu a la muntanya, amagat a la soca d'un arbre. L'home dels nassos vigila els nens mentiders. Només es pot fer una cosa si no voleu confessar la veritat. S'ha d'agafar una corda, fer un nus per cada mentida que has dit i cremar-la. Què voleu?
Teniu visita.
Com es diu?
Clara.
No podem acollir-la. La nena no es pot quedar.
Jo no vull que es quedi.
És de la família.
No les conec de res i no em volen.
Aquí tens la teva família.
El Pau Monzó se'l va emportar un dels nassos.
Pau Monzó és mort.
L'has trobat?
No podeu dir a ningú.
Serà el nostre secret.
Vigileu.
D'això es tracta.
Això que estem escoltant és el tràiler de la pel·lícula L'home dels nassos, que s'estrena avui als cinemes de Catalunya i d'arreu. La pel·lícula òpera prima de la directora Abigail Schaff explica com mai s'ha fet la llegenda de L'home dels nassos, una llegenda que s'ha transmès de generació rere generació dins l'imaginari català. L'home dels nassos navega entre la mitologia i la memòria històrica. La pel·lícula parla de traïcions, mentides, d'amistat, de família, i torna a posar en valor mites que havien desaparegut de la nostra cultura. I avui a la Caravana tenim el plaer de saludar en directe un dels seus protagonistes, l'actor Ivan Benet. Ivan, què tal? Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Què ha significat per tu L'home dels nassos?
La pel·lícula L'home dels nassos ha significat per mi una oportunitat de poder fer un protagonista en cinema i de rodar amb un equip meravellós i de passar fred com mai n'he passat en un rodatge, també.
Passat fred, eh?
Uah, perquè molt. Vam rodar...
La pel·lícula rodar a Mura, em sembla, no?
Sí, a diversos llocs, entre ells Mura, però també per Collsuspina, pel Montseny, a Gualba, i va ser el febrer de l'any passat, i és que terrible, el fred. O sigui, tinc un record boníssim de la pel·lícula, però de molt fred. I mira que jo tinc bastanta tolerància al fred.
Hi ha nervis, Ivan, un dia com avui, un dia d'estrena?
Jo estic molt acostumat a les estrenes teatrals, que són terribles, sí, que jo sempre penso que s'haurien d'eliminar del calendari, perquè passem molts nervis, perquè és el moment en el qual ho mostrem i, a part, ho mostrem en directe. Això són uns nervis relatius, perquè ja està fet, la feina està feta, i és més aquest nervi de veure com ho percebrà l'espectador i com va, sí, quina rebuda tindrà la pel·lícula, de veure la gent del carrer què diu, no? I això sí que posa una mica nerviós.
Com neix aquest projecte de L'home dels nassos?
Aquest projecte neix a la productora Aguacate i Calabaza Films, doncs es posen en contacte amb la Abigail Schaff perquè volen fer això, una història al voltant d'aquesta llegenda, que hi ha molta gent que no la coneix i hi ha gent que sí, hi ha com una diversitat d'opinions que parla d'això, no? De que el 31 de desembre hi havia una advertència per part dels grans, els petits, en plan, si dius mentides, vindrà l'home dels nassos, que té tants nassos com dies falten perquè s'acabi l'any, no? I tu, de petit, aquestes matemàtiques no les feies i t'imaginaves una cosa terrible i te'n guardaves de dir mentides. I és un pretext, aquesta història, per explicar moltes més coses.
De seguida et pregunto què en penses tu quan t'arriba el guió a les teves mans. Jo aquesta setmana em mirava la pel·lícula, una pel·lícula que em semblava espectacular, entre d'altres coses, perquè parla de diferents temàtiques, ara ho anirem desgranant tot plegat, i ara t'ho deia fora de micròfon, pensava, com definir la pel·lícula? I de cop em va venir al cap, dic, calla, Això és una mica el laberinto del fauno a la catalana? Mm. Podríem dir que és una mica això?
Podria ser, perquè hi ha aquest factor de fantasia, de misteri, i sí, jo crec que és una molt bona manera de definir-la, sí? No ens ho veia ningú, o sigui que tens l'exclusiva.
Que bé. Escolta'm, t'arriba aquest guió i què és el primer que penses?
Mira, primer vaig pensar en el meu avi, perquè, per diversos motius. Primer perquè recordo que ell m'explicava aquesta... A final d'any m'explicava això de l'home dels nassos, i també el meu pare, i a part perquè és una història que hi ha moltes capes, i una d'elles és la memòria històrica, és la confrontació entre amics, famílies i tal durant la Guerra Civil, i és clar, el meu avi doncs estava fent la mili a Melilla i va esclatar la guerra de ple. Llavors, aquestes històries que a casa ens han anat explicant i que crec que en aquest país encara no hem abordat prou, doncs sí, em va ressonar molt.
Mm. Ara em deies que no hem abordat prou. Per què calia una altra pel·lícula sobre la memòria històrica a Catalunya?
Doncs precisament per això, perquè és que són històries que encara amaguen massa incògnites, massa secrets, no? Jo crec que ens devem explicar-nos el que ha passat, no? Perquè no torni a passar, per curar ferides, per conciliar també, per molts motius, i com més històries s'expliquin al voltant de fets passats, doncs millor.
L'home dels nassos, una pel·lícula que dèiem que avui s'estrena als cinemes, però suposo que esteu contents perquè la pel·lícula arriba als cinemes per la porta gran, que en diuen, eh? S'estrena després d'haver-se presentat al Festival d'Almeria i d'haver estat candidat a les nominacions dels Premis Gaudí en la primera volta. Que déu-n'hi-do. No?
Sí, és una gran producció, o sigui, aquí a Guacate i Calabaza Films i Turanga Films s'han arriscat molt, no?, fent una pel·lícula que a més juga amb diferents llenguatges, una pel·lícula que pretén arribar a molta gent. Jo crec que és una, és una aposta molt, molt potent.
Ara em deies que juga a diferents llenguatges, és una cosa que sempre vull preguntar quan passen coses com aquesta, no? Perquè heu rodat, entre d'altres, amb criatures, amb nanos, amb nens i nenes, no? Com se li explica amb una criatura que està rodant allò que sí, que hi ha part mitològica, fantàstica, però que al rerefons és una història de veritat, és una història que ha passat i que és una història crua?
És que jo parteixo de la idea de que els nens ho entenen tot, i tu els hi expliques un guió i és que l'entenen. Hi haurà matisos que un adult els percebrà i altres matisos que un infant encara els percebrà millor. Els nens tenen una capacitat de jugar brutal, i rodant per un adult, rodar amb un nen és d'una exigència extrema, perquè nosaltres ens dediquem a això i fem trampa, mentim, enganyem, encara que intentem que no es noti. Els nens són això, és un jutge implacable, no? No pots fer veure una cosa amb un nen. Ha sigut un plaer treballar tant amb la Miranda com amb la Sally com amb el Lluc. Jo especialment amb el Lluc, com que fa de fill meu, hem tingut molt feeling i penso que és un molt bon actor i té una mirada que crec que se'n sentirà a parlar.
Precisament que tingui aquests dos components, el fantàstic i el memorialístic, fa que sigui una pel·lícula per tots els públics?
Sí, ignoro, disculpa'm, la catalogació, no ho he mirat, però sí, jo, per exemple, a les meves nebodes els hi aconsello, que tenen 10 i 13 anys, 12, sí, jo crec que sí, està molt bé. És una pel·lícula per anar acompanyat amb els pares, perquè per parlar-ne després, però sí, té aquest factor fantasiós i misteriós que crec que jo, si fos un nen, m'agradaria.
Escolta, m'ha rodat, per tant, amb criatures, Pablo Derqui, Ivan Benet, que evidentment fa una feina espectacular.
Gràcies.
La pel·lícula, Pep Monner, Maria Molins, Janit Mestre, Mercè Llorenç. Uau, quin repartiment, no?
És
luxe, això.
És luxe, i en el meu cas tinc unes escenes com molt compromeses i molt intenses amb el Pablo, amb qui ja havíem treballat tant en teatre com en televisió, i és que és una passada treballar amb el Pablo, i que és, també és un actorasso, i el trobo molt brillant i molt exigent també, i ha sigut un gust. I amb els altres, evidentment, la Maria, el Pep, la Janine... Mm. És un luxe estar rodejat d'aquesta gent. Amb els rodatges passa sempre que, clar, com que són tan intensos, ja ha passat, dius, ostres, voldria més, no? Voldria estar més temps amb ells.
I Ivan Benet, molt sabreu que és un home de... Ara ens ho deia, és un home de teatre, de pur teatre, però sí que et vull plantejar, o vull preguntar-te quines exigències té el món del cinema que no tingui el món del teatre i que t'hi has trobat amb un rodatge com aquest.
És diferent, o sigui, la pulsió és la mateixa, no? Jo sempre dic que l'impuls interpretatiu és exactament el mateix, el que passa que amb el cinema es roda trencant la cronologia de les escenes o les seqüències, no? Aleshores, tu has de tenir molt clar, jo crec que en cine has de tenir el guió molt, 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 molt interioritzat, perquè al rodar-se per localitzacions, igual rodes al final, el tercer dia de rodatge de la pel·lícula, i després... Llavors, jo crec que l'exigència és d'aquests minimatisos de continuïtat que en teatre els pots anar trobant, els vas fent la xup-xup, o sigui, el teatre és com una cuina lenta, no? I en cine has de caçar el moment aquell pols interpretatiu, aquella vibració que si no passa en aquell moment ja, com diuen els argentins, ja fue.
Mm. Et preguntava com havia estat treballar amb el repartiment, no t'he preguntat com ha estat treballar amb la directora, amb Abigail Schaff.
Un plaer immens. Amb l'àvia ens coneixíem quan vam rodar Vent del Pla, ella n'era realitzadora i ens coneixíem d'aleshores. Allò que passa a la vida, que vam deixar de coincidir i ha sigut un retrobament. O sigui, per mi aquesta pel·lícula és un retrobament en molts sentits, tant amb el Pablo, uh-huh, com amb la Abigail, com els personatges que també es retroben, però insisteixo que és la primera pel·lícula de l'Abigail. Això és un problema, no? Una persona que té la trajectòria com ella encara no hagués fet abans cap pel·lícula, cap llarg, perquè a més té molta experiència i coneix molt els ritmes dels rodatges, les tensions, les pressions que hi ha, i ho ha sabut portar molt bé i crec que és una gran directora, l'avi.
No sé si... jo sóc dels que crec que encara falten mirada femenina al món del cinema, mm-hmm, i crec que no s'havia explorat prou aquesta mirada femenina pel que fa a aquest caràcter memorialístic en el món del cinema, no? Mm-hmm. I això es nota a la pel·lícula, no? Mm-hmm.
Sí, a mi em costa, percebre...
És una pel·lícula dolça, no?
Sí, 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 és molt... Sí, perquè hi ha una cosa del tempo que no m'atreveixo a dir que és o femení o no femení, però sí que penso en l'Abigail i en la seva sensibilitat que es traspua, perquè la tensió en la pel·lícula hi és tota l'estona, però es permet aturar-se, es permet moments costumistes que igual en una producció d'aquestes característiques un altre director o directora no ho faria, i ella sí, s'atura, frena, accelera, crec que juga molt bé amb la sensibilitat rítmica.
Mm. Deien que, a part de la mitologia, sí que es toca un altre tema capdalt, no només en la pel·lícula, sinó en el nostre imaginari col·lectiu, com la memòria històrica, no? La memòria d'aquells anys 30, la memòria dels anys 60, d'aquella postguerra i d'aquella dictadura que tant va marcar a petits pobles, com ens surt i se'ns parla en aquesta pel·lícula. Hi ha històries que s'han amagat tant o no s'han explicat suficientment i passen a ser més mitologia que història? I d'això també ens parla de la pel·lícula?
Clar, és que jo m'imagino que les arrels mitològiques també venen d'aquí, no? D'històries explicades que van passar, que s'han anat distorsionant. És aquella anècdota que diuen, no?, que la llegenda de Sant Jordi ve d'un tio que veu una sargantana i la trepitja, la xafa, i el veí diu, ostres, he vist que en Fulanito ha matat un llangardatge, i després diu, no, és que ha matat una espècie de drac que és com de dos pams, i l'altre diu, no, és que ha matat un drac de dos metres, no? I llavors, clar, aquesta distorsió acaba fent que siguin històries simbòliques, no? Que és el món de la precaució a l'hora de mentir, no? En el cas de l'home dels nassos, no? I clar, amb la memòria històrica, memòria i història va de la mà del concepte mentida, no? Perquè cada bàndol i cada família, fins i tot, explica la història d'una manera diferent, no?
Suposo, Ivan, que també per això situa la història en un poble petitó, on, malgrat passen els anys, res ha canviat i tot ha canviat a la vegada, no?
Sí, s'atura el temps, és això dels pobles, no? Aquí s'inventen el nom de Vallviva, i sí, és aquesta idea de per no expressar-se, per no destapar les coses, per no revelar secrets, la gent es queda tancada, es queda obtusa, es queda enfadada permanentment, no? I aquesta pel·lícula és un cant a deixar de ser obtusos, a deixar d'estar enfadats, a estimar-nos lliurement, perquè també aquí el tema de l'amor en aquesta pel·lícula és un capdalt, no es pot explicar, perquè llavors estarem...
Estàs veient que estic intentant parlar tota l'estona
per evitar...
en clau
clar.
Per evitar cap mena spoiler, perquè jo crec que podem dir el que hem dit,
sí,
de la pel·lícula.
Sí, podem dir el que hem dit. També podem dir que és una història d'amor i amistat.
Sí.
De les dues coses, no? I això és molt important. Crec que també, en una pel·lícula que pretén arribar a molta gent, amb els públics, també és molt important que es percebi aquesta idea d'amor lliure.
Ara que en parlaves, és una història també d'amor i amistat. És una pel·lícula de contrastos, perquè és una pel·lícula fosca i lluminosa alhora. No?
Sí.
És això, és una pel·lícula amb molts contrastos.
Sí, sí. A més, hi ha el tema aquí dels colors, de la foscor i de la claredat, allò de posar llum a la foscor, no? Però arriba el personatge de la Clara al poble, a Vallviva, que, a més, és una persona que ve de Guinea, ve de fora, és una persona que ja la gent ja la veu que té un color que no és el mateix de tothom. Llavors aquesta nena, mica en mica, anirà forçant que la veritat a poc vagi sortint, no? També és això de la mirada neta dels nens, com va destapant les mentides brutes dels adults, no?
En definitiva... I per no fer cap mena d'espoiler, jo intentava al principi dir una miqueta el que veuríem al cinema, però cinema al cinema, avui, a l'estrena, a veure l'Home dels Nassos. Què hi veurem?
Veurem una pel·lícula fantàstica, de gènere fantàstic, amb aquest toc de memòria històrica i amb una història d'amistat i amor, i jo crec que és una pel·lícula per passar un moment genial i després per parlar també, per fer aflorar coses amagades que hi ha a les famílies.
I has hagut de parlar amb gent que va viure tota aquella època?
No, la veritat és que no és que jo... És el que dèiem una mica al principi de la entrevista, que a dintre de les famílies hi ha tantes històries d'aquest tipus, no?, a nivell de guerra civil, els nostres avis, o sigui, jo no vaig necessitar-ho en el sentit que... És una cantinela que la meva família, el meu avi pobre, la van explicant molt, va necessitar, sobretot els últims anys de la seva vida, explicar-ho. Llavors, és que és de justícia que anem explicant les històries del passat.
És una història de justícia, precisament. L'Home dels Nassos, deixa preguntar-te també, Ivan, en línies generals, com està el cinema català? Quin moment viu el cinema català?
Jo crec que està en un bon moment. Estem, sí, perquè es comencen a fer... Hi ha molt cinema d'autor i autora molt, crec, molt potent. També això, ja la presència femenina està com entrant d'una manera molt, molt valenta, molt forta, i en les històries i en els resultats modestament penso que es veu. Jo crec que és un molt bon moment. Jo sempre sóc de... A nivell cultural, jo sempre sóc d'aquells que demano més, perquè crec que ens hem d'exigir... Jo sóc una persona molt autoexigent, però també sóc exigent amb això, amb les administracions, amb els ajuts que necessita el cinema. Sempre serem agraïts, però sempre hem de demanar més, sobretot perquè no podem evitar comparar-nos amb els nostres veïns, amb la indústria que hi ha a Madrid, però també al cinema europeu. Llavors hem d'anar sempre tots agafats de la mà, però més. Falta més cinema.
I aquest tenim avui a la caravana, i ja que a Pablo Derqui el teníem fa poc al Teatre Nacional, tu teníem, si no m'equivoco, estic dient de memòria, al Teatre Aquitània, potser fa poc.
A l'Acadèmia.
A l'Acadèmia. Sí. A l'Acadèmia fa realment poc.
Sí.
Quin és el panorama del teatre en català?
Doncs l'any passat va ser l'any que hi va haver més espectadors, si no m'equivoco. És boníssim.
És una xifra polèmica,
eh? Hi ha polèmica aquí, sí.
Per allò de Magopop, no sé si és teatre, si no és teatre, en fi.
Sí, és teatre, no? Tot és teatre. O sigui, mira que és un teatre que jo ni consumeixo, ni el vaig a veure, però és teatre. Vaja, qualsevol expressió que es faci en una... en un escenari i hi hagi una platea, és teatre. L'altra cosa és que ens agrada o no ens agrada. A mi m'agraden molts tipus de teatre, sempre i quan siguin bons, però vaja, jo crec que estem en un bon moment a nivell teatral. Sobretot els espectadors estan responent d'una manera meravellosa aquí a Catalunya, però també abans explicaven, no?, que s'ha censurat, han fet una manifestació els de Vox per intentar censurar l'obra al Sasso. La resposta quina és?
Doncs que és una obra que vam tenir també a Catalunya i que val molt la pena veure.
S'han esgotat les localitats, sí. O sigui, els espectadors estan responent. Jo crec que després de la pandèmia també hi va haver una comprensió cap al sector de la cultura, cap a la necessitat de la cultura, que qui més respon, a part d'administracions, jo sé que són els espectadors anant-hi, no? I això és molt positiu.
Tinc una darrera pregunta per fer-te, però me la guardo pel final sobre l'home dels nassos. Abans, però, Ivan, si et pregunto, en quins projectes estàs immers ara?
No t'ho puc dir.
Perquè res de res.
Ara faré una gira dels Ossos de l'Irlandès, però de cara a la tardor.
Sí.
Però ara estic immers en un projecte teatral molt gran del qual no en puc parlar.
Val, ho seguirem.
Encara, ja, però de seguida.
Ho seguirem tot plegat. Ara sí, l'home dels nassos, que avui s'estrena al cinema. Jo sóc dels que crec que les plataformes digitals han canviat una mica el paradigma del món del cinema. I també crec que aquesta és una pel·lícula que s'ha d'anar a veure al cinema. Per què?
Perquè és que és molt gustós anar al cinema, bàsicament, perquè és que el ritual d'anar al cinema... jo crec que tornarà. O sigui, jo crec que la gent jove han de tornar a entendre que aquestes vivències d'estar en una sala de cinema amb gent, uns que fan sorollet, els altres que no... O sigui, aquesta cosa conjunta, comunitària, aquesta experiència compartida és molt important, que no la tens amb el teu mòbil, i és compartida a nivell vivencial de pell, no? I jo crec que és molt important, encara que siguin quatre persones, encara que vagin a veure una pel·li que no hi va ni Cristo, però sí, s'ha d'anar a les sales, s'ha d'anar a les sales.
Història, tradició, cultura, memòria, amor, ens deies, amistat, tot això ho trobareu a l'Home dels Nassos, que s'estrena avui als cinemes de Catalunya i del qual Ivan Benet en fot un paperàs com la copa d'un pi. Ivan Benet, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui a la caravana.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
No hi ha grans tensions. Normalment, en aquesta hora, si puc, aquí a la terrassa del Pompeia, bona temperatura.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre economia en valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Vinga, va, 11:45 del migdia. Al migdia, a les 12, perquè a les 11 encara no. Víctor Rodrigo, hola, eh?
Hola.
Saluda entre els llocs, eh?
Bona tarda, segons tu, no? Migdia ja. 11:30.
Fotem un
joc. Si de Barcelona només diem 11:30.
I mitja.
No sabem català.
Uau.
Com estàs?
Bé, i tu?
Dia plujós, eh? Estic fent aquí el parte del tiempo.
Uau.
Jo estic molt espès, eh? T'ho dic en sèrio.
Xatxarà intro, és divendres.
Estic molt espès, però sempre vinc els divendres.
És veritat. I,
llavors, no em serveix com,
uau,
com a excusa.
Val.
Què tal?
No, bé, eh?
Has vist ja les nominacions dels BAFTA, la Societat de la Nieve, a pelear-lo otra vez, eh? Cada setmana
sí,
estem aquí a veure si...
Sí, senyor.
Si aconseguim rascar alguna cosa.
Estic molt content. I et vaig dir que aquesta pel·lícula o s'ho comença a endur pràcticament tot o m'emprenyaré.
Has de veure... Mira, ho va recuperar el...
He vist Anatomia d'una caïda, em falta Jo Capitán, que no l'he vist, i tinc moltes ganes de veure-la, i... Vull veure...
La 20 dies en Mariupol et pot agradar, també. Que aquesta està nominada als BAFTA.
Ara no sé si... Perquè no recordo el títol. Vull veure la de la família nazi, diguem-ne.
The Zone of Interest.
Ah, aquesta.
Avui parlarem d'aquesta.
Tinc moltes ganes de veure aquesta, perquè sí que ha aixecat certa polèmica, perquè, clar, empatitzes amb personatges
sí,
que...
Sí, però jo t'ho desgranaré, eh? Però en parlarem. També t'has de veure, que ho va recuperar el Bayona, o pot recuperar també l'audiència, el seu perfil de Twitter oficial,
sí,
una xerrada que té el propi Bayona amb dos dels protagonistes de la Sociedad de la Nieve i Javier Bardem.
Uau, sí que he vist alguna cosa a la xarxa.
I Bardem alabant absolutament els actors.
Sí que he vist alguna cosa a la xarxa, sí senyor.
Deixant en evidència certs premis i certes acadèmies que decideixen nominar molt poc o no nominar-los, per la capacitat que tenen alguns d'empapar-se en el personatge, de com el desenvolupen, de quin context li donen,
sí,
tant humà des de la perspectiva del director, perquè vulguis o no, també és com posa la càmera Bayona, però també com ells, al ser una pel·lícula a estones molt coral, perquè és el que et dona al final aquesta història, destaquen molt bé els personatges de manera única o personal.
Passaria que parlem de la Sociedad de la Nieve i de converses... Et recomano que, sortint d'aquí, obris internet, www.radiostel.cat, vagis a la caravana, a la carta, i et descarreguis, literalment, la conversa que vam tenir aquesta setmana amb Pablo Virgui, que és l'autor del llibre La Sofia de Nieve, amb en Daniel Fernández, que és un dels supervivents. De tota aquella història dels anys 70, els andes xilens. Jo hi ha converses que et canvien... No et dic la vida, que és molt bèstia, però hi ha converses que et canvien la percepció de la vida.
Ja.
I uau.
És molt interessant, això. Me la descarregaré.
I uau.
No un boom, és a dir... Però hi ha una nova aproximació a aquesta història...
És una visió diferent.
Fugint absolutament de la perspectiva de la peli, la primera... que era la perspectiva catastrofista, que volies o no, era el que manava molt en aquella època a Hollywood fins als anys 90 i principis del 2000. Llavors,
aquesta és una altra, eh?
És donar-li una altra
que
volta.
Que s'estigui alabant la Sociedad de Nieve a una de les coses que s'ha fet millor en cinema, no vol dir, i no li treu mèrits, a Viven.
Sí.
Que Viven va significar tot el que va significar, una revolució en el món del cinema per tractar els temes que tractava. Què passa? Que ho va fer quan ho va fer.
Va obrir la llauna.
No hi havia els mitjans que hi ha ara, tampoc.
No, i obre la llauna en explicar la història. L'altra és que totes les històries tens la capacitat d'explicar-la des de diferents perspectives. El primer exemple és el que portarem avui de The Zone of Interest. És a dir, i mira que està mastegadíssima, la Segona Guerra Mundial
i
l'Holocaust,
però
hi ha perspectives i perspectives. I això és molt interessant.
Escolta, abans d'un tema que vols engegar com a debat, em sembla, anem a la cançó?
Som-hi.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera.
És pitjor
quan la tens a la punta de la llengua.
Exacte. És pitjor quan et dic la C i no em surt el nom que, quan et dic, que quan et dic no la sé, i de cop, pam!
Ja.
És pitjor. Sé quina és.
Però aquest és
evidentment que sé quina és.
És mitiquíssima.
Sí, clar.
Però no situes la no. Peli.
Que content.
Perquè és el punt que m'agrada del nostre joc. I del repte. Segur que la meitat de l'audiència està igual.
Quina ràbia.
És la cançó que va ser...
Sí. Clar.
Top 1 als Estats Units en el seu moment. Any 60. I a més pista no puc donar.
No, evidentment.
Que content.
Musical?
No. Però és l'única cançó de la pel·lícula. Tot l'altre és banda sonora. Per això també es va fer com... molt mítica i tenia un paper transcendental, fins i tot en la trama. És a dir, no és una cançó que sona, sinó que la canten.
No. Avui em sembla que la palmaré.
Maco, això.
No, tens sort, perquè anirem 10 a 2.
Sí.
Però...
Bueno, és l'Espanya-Malta, això.
Tu ets el 2, eh?
No t'equivoquis.
Però quantes et porto? Ja.
No tantes, eh?
Unes quantes.
No tantes, eh? No tantes.
Des que vam canviar banda sonora...
Des que vam anar a canviar banda sonora... Empat. T'he fet trampa, jo?
Bé, a mitges. Però això és cançó.
A la banda sonora.
Sí, clar. Ja estem. En fi.
Què? Et vull portar un debat.
Va.
Perquè n'hem parlat diverses vegades, sí. I a vegades els crítics... Sembla que se'ns caiguin una mica els anells per parlar més dels blockbusters, que no tant de les grans pel·lícules de l'any, i Cannes, i els festivals, etc.
Cannes.
Però la meva generació està ultramarcada, evidentment, per la saga cinematogràfica de Marvel.
Absolutament.
És un abans i un després a la indústria del cinema. No de Hollywood, a la indústria del cinema.
Estic d'acord, sí, i tant.
Al 100%. Llavors...
Acabem de donar-li la volta de la volta de la volta.
Exacte. Però també t'ho permet, perquè no hi ha cap gènere cinematogràfic que et doni aquest armari de personatges i d'històries i donar-li les voltes que tu vulguis, com són els superherois. Uh-huh. Evidentment, que a sobre Marvel porta 90 anys fent còmics i personatges.
Sí.
Però havíem vist llavors com tots els grans actors de parla americana...
Perdona, que ho he flipat perquè ens ha posat el José la...
Maco.
I és que jo ho tinc de so de mòbil, això.
Ah, et pensava que t'estaves trucant, no?
No, tu em truques i em sona això.
Ostres.
M'acaben de dir friki per tota la cara, des de la peixera.
Bueno, perquè et pensa que et truques sempre Nick Fury, no?
Exacte, és nivell friki. L'hauria de posar només quan em truca la mare. Eh?
Sí, exacte.
Nick Fury.
Exacte, Proyecto Vengadores. Tenemos una emergencia, por favor.
Exacte.
Acuda.
Va, deies.
No, en això hi havíem vist com tots els grans actors de parla anglesa volien entrar com fos, mm-hmm, a fer algun personatge fos principal o terciari. Hem vist gent fotent personatges en pel·lícules menors de Marvel al 100%. Què ha passat aquesta setmana? Que és la primera vegada que un gran actor diu que no a una pel·lícula on ja estava firmat. L'Steven Yeun, que és el guanyador del Globus d'Or i de l'Emmy per la minissèrie aquesta de Beef,
mm-hmm,
que ha triomfat moltíssim a Netflix, ha caigut del repartiment de la nova pel·lícula de Thunderbolts.
Ep.
És la primera vegada que passa. D'un gran nom que diu... No, per agenda no prioritzo Marvel. Perquè l'excusa és no tinc agenda per anar, sí, al rodatge. És gros,
sí.
Això. Llavors...
Ja, ara què?
La qüestió és, Marvel entrarà ja en la que anomenen ja la fase 6 de les seves sèries i pel·lícules.
Estava tancada ja? És a dir...
Està tot tancat fins al 2028.
No,
de,
vull dir...
De títols.
Estan tancades les fases? O sigui, sí. Se sap quantes n'hi hauran al final?
No se sap.
Ah, això vull dir.
El que fan sempre és anar a presentar-les des de que van estructurar en fases, bueno, des de la tercera, és a dir, quan van xapar el que seria la segona, van, sí, començar a dir, aquesta és la 3 i la 4.
Val.
I quan estaven arribant a acabar la 4, van dir, aquesta és la 5 i la 6.
Val.
Llavors estem així.
Ara van per la sisena.
No, ara estan produint la
sisena. No, anunciada, sí, vull dir.
Exacte.
I
ja seran 20 anys.
Clar.
Si arriben al 2028, són 20 anys. Perquè la primera es considera que és Iron Man i Hulk.
Exacte.
2008.
Entonces, llavors, arribarà el moment que això farà, crec...
No un crec, sinó serà una mort agònica.
Sí, eh?
Perquè jo aquí és on et volia portar el debat de el blockbuster dels superherois.
Uh-huh.
Ja tenim la sensació, no els crítics, la indústria, etc, sinó el públic general ja té la sensació que s'ha acabat.
Sí.
Tu creus que sí o que no? com a no ultraconsumidor mega friki de tot el nou que ha sortit, però sí haver viscut el que és la cresta de la ola.
Mira, jo abans deia, Marvel per mi ha fet una revolució al món del cinema perquè havia fet la volta de la volta de la volta. Mm. Jo crec que ja se'ls hi han acabat les voltes. I això l'espectador ho ha notat.
Ja.
I han dit, bueno, i ara?
I ara què?
Amb què em sorprendràs?
Ja.
Perquè l'hauries de liar molt grossa. Jo crec que han de fer un plantejament. Marvel crec que ha de fer un plantejament.
Per mi, les últimes bales les han gastat del cartuig, perquè, per exemple, quan van fer ja no és un spoiler ni res, la tercera de Spider-Man amb el Tom Holland, que apareixen els dos Spider-Mans anteriors, l'Andrew Garfield i el Tobey Maguire.
Aquella famosa imatge del meme.
És un bombazo allò absolut.
Sí.
I fins i tot les últimes dues grans dels Avengers.
Sí.
Però què passa? El problema que per mi té la saga cinematogràfica, que ja és acabar aquest període del Hollywood dels productors, com si fos una altra vegada als anys 40, perquè el Kevin Feige és l'amo i senyor, l'emperador de Marvel, tot passa per ell, no fas com els còmics. Perquè els còmics, quan s'acaben les sagues, els mateixos personatges tornen. Què passa? Pot tornar Robert Downey Jr. com a Iron Man? Mec. Chris Evans com a Capitán América? Mec. Chris Hemsworth com a Thor? Mec.
Downey Jr. ja va anunciar que es retirava i es retirava.
I ell va dir, m'haurien d'oferir alguna cosa molt tèrbola, que donés moltes voltes la saga per jo poder tornar, perquè la gràcia estava en tancar-ho, això.
Clar.
Llavors, el problema que tens, quin és? Que has fet una campanya molt forta per introduir nous personatges i en tens bastants, però no s'entenen ni s'entenien mai els còmics, els Avengers, sense tres o quatre personatges principals, encara que anessin rotant.
Però perquè tu els hi vas posar el pes.
Clar, sí, la pròpia Marvel li posa el pes. I mira que hi ha hagut... Però els grups dels Vengadores, els còmics, han tingut 6 o 7 grans equips en els quals han canviat els líders i fins i tot èpoques on no estava ni l'Iron Man ni el Thor, on no estava el Capitán Amèrica, van fent voltes. La qüestió està en que les últimes bales les has gastat i ara estàs fent les últimes apostes, que són Deadpool 3, perquè se't suma una altra vegada...
Estàs fent xiclet, amb Deadpool?
Però Hugh Jackman se't suma per fer Wolverine, que això t'hauria d'obrir la porta a tenir X-Men.
Sí?
Ja està anunciadíssim, des de fa un parell d'anys. Que se sumen els dos.
He vist alguna fotografia o un muntatge, em sembla, entre els dos personatges, i vaig pensar, no.
No, i van fer ells la promo i tot, i el logo és el logo de Deadpool amb les garres metàl·liques de Wolverine. És a dir, tens això... Tens les últims...
Tens l'ESO, Wolverine, Lobezno.
Lobezno. Tens els últims coletazos,
T'has sentat malament, això, no. Els de l'ESO?
Sí, soc de l'ESO. De la LOC, hauries d'haver dit.
Ah, jo també, jo també soc ESO. És que jo soc la primera... Jo soc primera generació ESO.
Primera?
Sí, vaig ser el primer curs que va fer ESO.
Jo he de ser de les últimes de l'última reforma.
Que va començar el primer d'ESO i va acabar quart d'ESO.
Que maco, això,
Així vaig sortir.
Enjunta Marvel i enjunta l'ESO. És una cosa tremenda.
M'agrada molt perquè has dit, obrim debat. Si estem d'acord, quina merda de debat.
No, però per mi el debat...
No per res,
No, però...
Secció molt xula.
Però a mi sí que crec que encara no està mort.
No, jo he dit que li cal un replantejament bèstia. No que estigui mort. Jo Marvel compta amb donar-lo per mort.
Jo diria que... I podria estar d'acord, però a qui li falta el replantejament bèstia és el públic. De prou d'intentar tornar a trobar les pel·lícules del 2012 i del 2019.
Això no passarà mai.
Jo crec que també has de fer... Si agrada tant Marvel i vols tenir un cert compromís, és també apostar-ho i tenir en compte de que els temps canvien, al igual que passa amb les sèries, que no tot és la mateixa la primera temporada que la setena, que no passa res.
Marvel s'ha fotut amb un fullon en si sola, entre sèries i pel·lícules...
Aquesta és l'altra.
I veiem com ho arregles, això.
Aquesta és l'altra que, quan entrem en l'època dels productors, els productors no pensen tant en el conjunt artístic i creatiu, sinó... ¿Y esto cuánto factura?
Sí, clar.
Llavors, l'última sèrie...
Aquí hi ha un merder, l'última
sèrie, la d'Echo, que és un personatge secundari de la sèrie de Ojo de Halcón, que és un personatge secundari...
Sí,
ja entrem aquí...
Sí.
És dolentíssima.
El merder que va fotre...
És dolentíssima.
Loki, que em sembla que està per estrenar encara, no?
No, la segona s'ha estrenat ja.
S'ha estrenat.
I aquesta funciona. Mm-hmm. Però el problema està en que llavors has introduït un personatge, que ja ho vam comentar, l'actor, el Jonathan Majors, mm-hmm. a la presó. Per agressor. Llavors, a sobre, el que era immaculat de Marvel, que no havia tingut mai cap problema de relacions públiques, ara tot se te'n va pel pedregar.
Sí, sí, sí.
I fins i tot dimissions a Disney, perquè no funciona. Jo hi tinc esperança, tio.
Jo tinc esperança en Marvel, qui crec que se li ha acabat. O molt haurien de canviar les coses, molt. El món dels superherois és a Sony.
Ja. Això sí.
Li ha passat la mà per la cara a Marvel, a Sony i a DC, s'ha de dir. Hey. No passa res.
Però Sony perquè tenia els drets de coses de Marvel, eh? Llavors el que han fet és intentar aliar-se per fer coproduccions fins que Marvel digui, se m'ha acabat la paciència, devuélveme lo que es mío.
Exacte.
Però DC sí que... Això és inaguantable.
Clar.
Però veurem, a veure, Joker 2, eh? El novembre.
Sí.
El musical aquest, Lady Gaga, em fa una por.
Joker el musical, eh?
Sí, és que, bueno... Què ens queda per fer el musical, ja? L'Holocausto ens queda per fer el musical.
Oh, no.
És que no està bé, això. Clar, però que aquí ja anem fotent unes voltes que no...
No ets amant dels musicals?
Moltíssim, moltíssim, però a vegades hem de... No passa res per tornar a fer... Que facin els Miserables. O... Mira Hamilton, que ha reinterpretat la Revolució Americana...
Ja arribarà en pel·lícula,
amb
això,
hip-hop.
Ja.
Fes-ho!
Ja arribarà en pel·lícula, això, ja.
Què sé, fes...
Jo crec que acabarà...
Fes Podes de Sangre amb Rosalía, ja veuràs.
Totes coses és molt, molt, molt cinematogràfic, Hamilton.
Sí, molt. Està a Disney.
Veurem, perquè
la
després...
La gent no pot veure, està Disney.
Veurem, perquè després es va fer... es va transportar al món de la gran pantalla Els Miserables.
Aquella pel·lícula són els 10 minuts de Anne Hathaway i el duel Javert-Valjean. I ja està.
I tot i així, Russell Crowe cantant, saps el que em vull dir?
Sí, però...
Noi.
Bueno, era graciós.
Bueno.
Anem a les estrenes?
Anem a les estrenes.
Som-hi, no? Que si no entrarem en tot els jardins possibles.
Sí, sí, sí.
Som-hi.
Kräuter, auch Rosmarin, hier ist rote Beete, das ist Fenchel, die Sonnenblumen hier.
No havia escoltat encara la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
No?
No.
És un punt tètrica, perquè el responsable és el Jonathan Glazer,
sí.
El director britànic, que no feia una pel·lícula des de Under the Skin, la Scarlett Johansson, que és una pel·lícula de culte, és a dir, o t'agrada moltíssim o l'odies profundament,
sí.
Que és una de les bases, evident, d'una pel·lícula de culte, i aquesta és The Zone of Interest, una de les pel·lícules que és... i serà de les més destacades del 2023, encara que ens arribi ara.
Jo crec que se'n parlarà molt.
A la gran pantalla, perquè ho vam exposar a principis de mes, quan vam fer una mica el repàs de tot el que vindria el 2024.
Sí.
I aquí entrem en matèria. La qüestió és... S'ha parlat moltíssim, moltíssim, de la Segona Guerra Mundial, s'ha parlat també moltíssim des de la perspectiva de l'Holocaust,
mm-hmm.
des de moltes bandes,
sí.
Tant dels assassins nazis com dels jueus, però no des de certes perspectives cinematogràfiques i de relat, perquè està basat en el llibre del Martin Amis, que és un dels grans enfants terribles que va donar als Estats Units, que se centra en la vida de Rudolf Hoss, la seva dona i les seves filles. Qui és Rudolf Hoss? El comandant del camp de concentració d'Auschwitz. Llavors, la màgia, perquè dir-li màgia també té un punt tètric, però té màgia, aquesta pel·lícula, perquè et transporta a les portes de l'infern, però no entres a l'infern, que això és molt bèstia, que és la qüestió de com mostres la violència que ja sabem tots que escenifica el camp de concentració d'Auschwitz des de la perspectiva humana, que no vol dir humanista...
No, humana.
Humana.
Aquesta gent tenia vida.
De la vida quotidiana, de la família, del comandant, del camp de concentració, de com porten l'or, com es distreuen els fills, com els eduquen, com van a l'escola...
Perdona, que és una visió que ja intenta, crec jo... O que... Jo no dic que parteixi d'aquí la pel·lícula, però dic que és una visió que intenta posar sobre la taula El niño del pijama de rayas.
Podria comprar-ho com a primo lejano. Per què?
Per això no et dic que la idea surti d'aquí, sí. Ni molt menys.
No.
Perquè no és.
Però entenc el donar-li una visió familiar per exemple, els nazis.
Exacte.
Que, insisteixo, visió familiar no té res a veure amb cinema familiar ni amb una perspectiva bonista, res
no,
d'això.
No, però cal dir que aquests la tenien, i ja està.
Si no, crec que hi ha certes obres que són molt bones, que intenten entrar en el que és el punt cerebral i humà dels monstres pur i durs. Per exemple, si féssim una analogia, com hagués estat tu fer una pel·lícula sobre Stalin i el seu grup d'ajudants que vivien, està documentadíssim, amb les seves famílies a les afores de Moscou i des d'allà organitzaven tota la repressió de la Unió Soviètica en els últims 25 anys.
Sí, sí, clar.
Aquí és, en una perspectiva molt més concreta, que és Auschwitz, és evident, però aquesta tensió permanent de tu ets conscient de que tu estàs veient el que no hauries de veure, però no perquè vols veure les tortures i els assassinats en massa a les càmeres de gas, sinó perquè t'estàs sentint culpable d'estar veient les perspectives bones del que era viure sent comandant nazi, ric, que no et falta de res, que tens honor, que tens una piscina, sí. Que et venen els teus amics a veure amb les seves famílies, que sembla una caseta a la Costa Brava, jo. És molt tètric. I de fons, que això, Joan, és molt interessant, de fons vas escoltant coses.
Clar.
Sorolls als trens, crits, ordres. Però també entres en com el comandant Hoss va a les reunions amb tots els nazis a decidir coses. Com si fos una reunió normal
sí,
d'una empresa.
De feina.
És molt bèstia.
Molt bèstia. És molt bèstia. Jo et dic, tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula. Sí que és veritat que abans d'aquesta nova perspectiva, per explicar una mica això, t'ho dic perquè ara la gent començarà a veure aquesta pel·lícula.
Sí.
I se'n parlarà d'altres coses i hi haurà Els ofendiditos de torn.
Sí, home, clar.
Jo davant dels ofendiditos de torn, abans d'existir aquesta pel·lícula, recomanava molt una altra pel·lículassa per mi, que és Hitler, el reinado del mal.
Sí.
Que podies intuir d'un ser tan malvat com Adolf Hitler, podies intuir aquesta part humana de la que estem parlant.
Sí, però passaria exactament el mateix amb El hundimiento.
Per exemple.
El 2004.
Per exemple.
Hi va haver crítiques molt fortes
sí,
a la
sí,
pel·lícula
sí, sí, sí.
Per què es mostrava i com es mostrava i des de quina intenció es mostrava. Però, al final, la perspectiva de plantejar-ho tot com blancs i negres, que s'ha fet molt a la indústria del cinema, al voltant de la Segona Guerra Mundial, a vegades necessites aquestes noves visions per donar-li molt context a les coses. I al final també per recordar que en qualsevol moment històric, sigui aquest, o te'n pots anar a la modernitat perfectament, com va ser amb The Looming Tower l'11 de setembre, els atemptats. Que sí, que hi ha els moments bèsties i els que tothom té gravats a la retina, o que són les fotografies històriques.
Sí.
Però allà darrere hi ha gent que esmorza, hi ha gent que dina, hi ha gent que pateix perquè té un refredat. Hi ha gent que s'està prenent un cafè mentre estan gassejant a 25 persones una càmera de gas.
És així.
Llavors, és com conviu el mal, l'absoluta definició del mal, amb la vida quotidiana en un moment com aquest. I això és arriscat, però és original i atrevit.
Funciona?
I funciona. Perquè a sobre, a nivell cinematogràfic, és bella de veure.
Val.
Que això a vegades també és molt important per no entrar aquí una cosa que sigui supertètrica i com amb càmera en mano i que tot sigui molt petit. No, no. A sobre, visualment és bellesa.
6 minuts i les 12, anem a la segona?
Som-hi.
Hola. ¿Vas a la boda?
¿De mi hermana? Pues sí.
¿Y tu prometido?
¿Es él?
Hola, soy Ben. Fui su rollete cuando os disteis un tiempo.
Wow, eres un crío.
Es un vuelo largo. ¿Quieres algo de primera clase?
No, estoy bien de creatina y de inseguridad por micropenia.
Sí, abans estàvem parlant de la intensitat cinematogràfica. Aquí anem a bol de crispetes d'un quilo
Val.
I 2 litres de Coca-Cola. Per
això?
Què? Perquè també ho hem de reivindicar, aquestes coses. I hem de reivindicar les noves comèdies romàntiques de Hollywood, perquè sembla que sigui una cosa que només podrem veure als anys 90 i als 2000 i que Pretty Woman és irreplaçable i que no funciona. Malament. Per què? Perquè també funciona aquest tipus de contingut. Sobretot amb les noves cares que tenim ara d'actors joves que triomfen sobretot en el públic, evidentment, que està destinat, que és el més jove de 35 cap a baix, aquí ens agafem tots a les mans i seguim conscienciant-nos que ser jove també ara mateix és tenir 35 anys.
I 37.
I 37, mira.
I gairebé 38
t'agafem
també.
També. No passa absolutament res.
Ah,
que la qüestió és, aquesta pel·lícula és Qualquiera menos tú, que et planteja una situació romàntica més mastegada que un xiclet a la indústria americana, que és un tio i una tia que es coneixen per una primera cita, funciona, però passa alguna cosa que els hi trenca absolutament el mood.
Oh, sorpresa.
Sorpresa. Què passa? Que es retroben perquè se'n van a una boda els dos.
Sí, vaja.
Llavors, a partir d'aquí, una vol fingir que està sortint amb ell per rebutjar el seu ex, i ell vol fingir que està sortint amb ella per donar-li gelos a la tia que li agrada.
Vale, estem
i
a partir d'aquí... Estem davant de... d'una barreja entre Pretty Woman, La boda de mi mejor amigo...
Tota
i...
la vegada. Tota la vegada. Què funciona per mi? Al guió li falta una patata pel quilo,
sí.
Això és evident. No esperem aquí la maestria absoluta, però funciona la química entre els dos protagonistes,
va.
Que és el Glenn Powell...
Primordial, eh?
El Glenn Powell, un
sí.
dels actors que està començant a funcionar amb força a Hollywood, qui no el situï, és un dels secundaris de Top Gun, amb Tom Cruise, i la Sydney Sweeney, que és una de les grans actrius joves que està funcionant ara, que tothom la situarà per la sèrie d'Eufòria, la de
sí,
HBO.
Correcte.
I a més es reivindiquen, i ho reivindico també per ells dos, un, en guió de comèdia, dos, guió romàntic, i tres, començar a prendre consciència, i això és un discurs que farem durant setmanes següents, que actrius com la Sydney Sweeney, que estan hipersexualitzades, sobretot per culpa de la sèrie...
Sí. Que precisament amb
ella mateixa fins i tot va fer la broma a una entrevista a Vanity Fair, que va dir: tothom em situa com si jo fos la rosa tonta amb les tetes grans.
Sí.
I ella diu: i la gent no sap que jo sóc castanya.
Perfecte.
A partir de dit així,
perfecte.
Amb aquest guió funciona i a sobre és entretinguda a veure.
Val.
Que ningú s'esperi res...
No, vol de crispetes i passar-ho bé.
Exacte.
Punt.
I al final...
També va bé, eh?
També va bé. I jo en un mateix diumenge em faria les dues, aquestes dues, eh?
Mira.
Passar del camp de concentració d'Auschwitz a una boda amb intríngulis romàntics.
Tinc moltes ganes, avui, de parlar de l'efemèride de la setmana.
Que no te farà aquesta segona banda sonora. L'efemèride d'avui és que aquest gener...
És un cabret.
Aquest gener...
Què?
Se celebren els 100 anys.
100, eh?
100.
La barbaritat.
Un segle sencer de la creació de la Columbia Pictures, que va ser en el seu moment una de les 7 majors de la indústria de Hollywood, una de les pioneres i de les creadores del que coneixem ara com aquesta indústria.
Sí. I que ara... Vages?
No està en hores baixes, sinó que el seu poder econòmic no era el suficient per evitar que el gigante absoluto japonès, que es diu Sony, la comprés. Llavors ara, el que abans eren 7 i fins i tot van arribar a ser 10 majors, s'han convertit en 5. Llavors la Columbia està dins de Sony. La Columbia Pictures ha sigut, bueno, pionera, des del cine mut fins al sonor i passant per hiperclàssics, Taxi Driver, La Red Social, per anar tirant d'un costat a l'altre d'aquest segle, però el que l'ha convertit en una empresa multibilionària
sí.
ha sigut Spider-Man. Totes les de Spider-Man, totes, incloses les noves, perquè és coproducció amb Marvel Studios, les 25 més taquilleres de la història de la Columbia, 14 són totes les pel·lícules de Spider-Man. I la número 1 és No Way Home, que li va fer 1,8 bilions de dòlars al món. Fes-los tu. Que el problema està en que en qualitat cinematogràfica, què compares, Spider-Man i Taxi Driver, per exemple, o jo què sé, o Gandhi, o D'aquí a l'Eternitat, però si et pares a pensar en quan va facturar Taxi Driver a la taquilla en comparació amb Spider-Man, t'agafen uns calfreds i dius que et vols dedicar a escriure poemes a Montserrat. Ja està.
Saps què passa? Que a vegades no sabem les coses perquè som el hombre que no sabia demasiado. 59 minuts que passen de les 11 del matí. Víctor Rodríguez.
L'he xivat, segur.
No.
Qui és l'actriu que canta? Daredevil, Doris Day.
Mira, mira.
Doris Day.
Mira el que he posat. Perquè vegis que no m'han xivat res. Mira el que he posat.
Copies els exàmens, tu.
Vagi bé, sumar una altra
que
punt. Adéu-siau.
Adéu. My own, they asked their mother, what will I be? Will